Rússia assegura que Ucraïna ja l'ha atacat amb míssils nord-americans. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Rússia assegura que l'han atacat des de territori ucraïnès amb 6 míssils de llarg abast de fabricació nord-americana. Els han interceptat quasi tots. Només hauria afectat un dipòsit de municions rus. Si això es confirmés, estaríem parlant del primer atac amb aquesta mena d'armament dels Estats Units que diumenge va autoritzar Joe Biden, Sara Riera.
El conflicte torna a escalar. No fa ni un parell d'hores que Vladimir Putin ha fet pública una nova doctrina nuclear amb què amplia els supòsits per pitjar el botó nuclear. Ara Moscou autoritza utilitzar armes d'aquest tipus fins i tot contra estats que no en tinguin si formen part d'una coalició que s'hi en té. I això és un dard directe contra tots els països de l'OTAN que es plantegin atacar Rússia.
Doncs justament la Unió Europea està debatent si segueix o no els passos de Joe Biden. Avui, que fa 1000 dies que va començar la guerra a Ucraïna, Brussel·les ha convidat el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a intervenir telemàticament al plenari. I els demana que no s'ho pensin gaire, oi, Brussel·les, Jordi Baró?
Sí, Zelensky ha dit literalment a la Unió Europea que no ha de témer fer més, perquè diu que Rússia no pararà per si mateixa i que cada dia que passi les condicions seran pitjors. Llargament ovacionat, el president ucraïnès ha advertit en un missatge per vídeo que el contingent nord-coreà desplegat a Ucraïna pot pujar en el futur fins a 100.000 soldats.
Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova un pla específic per erradicar les violències masclistes amb 32 mesures noves. De què estem parlant, Palau de la Generalitat, Núria Oriol?
Doncs d'un pla de xoc per poder lluitar més eficaçment contra aquesta realitat. Entre les mesures aprovades, per exemple, 4 nous serveis d'intervenció especialitzada, una per cada circumscripció, amb atenció i acompanyament a les víctimes les 24 hores al dia i que incorporen també seguiment de les violències digitals. I també destaca la creació d'una comissaria específica de la dona.
Mentrestant, a França, Gisèle Pelicot, la víctima de desenes de violacions a mans d'homes que el seu marit reclutava per internet, ha tornat a declarar avui davant del tribunal. S'ha encarat amb els 51 homes que seuen al banc dels acusats, entre ells el seu propi exmarit. Què els ha dit a Avinyó, Isabel Galí?
Gisèle Pelicot ha dit que aquest és el judici de la covardia en referència al grup d'acusats que no volen reconèixer que el que va fer era violar. És hora de canviar la mirada sobre la violació, ha dit. Cal que la societat patriarcal canviï, perquè aquesta és la raó per la qual ha permès que aquest fos un judici públic.
A València, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha triat un militar retirat per liderar la reconstrucció de la Dana del País Valencià.
Es diu Francisco José Gan Pàmpols. És nascut a Figueres, per cert, i serà el nou vicepresident per la recuperació econòmica i social. Va tenir responsabilitats en els serveis d'intel·ligència de les Forces Armades i en la reconstrucció de l'Afganistán.
Pues uno piensa en que voy a defender España de los españoles, y en Valencia, cuando estuve destinado, me sentí un valenciano y un español más, así que imposible decir que no.
La reforma fiscal agreuja la debilitat parlamentària del govern de Pedro Sánchez. El Ministeri d'Hisenda negocia en temps de descompte per oferir un impost a les energètiques que convenci els seus socis d'investidura. Ara tot depèn del ple de dijous. Madrid, Paula Brujats.
Sí, que és quan hi haurà la votació definitiva al Congrés i de moment és una reforma fiscal de mínims pels vetos creuats entre Junts i Esquerra, Bildu i el PNB i Sumar i Podem. La ministra d'Hisenda oferta a última hora prorrogar un any més l'impost a les energètiques, però amb matisos per convèncer a tots els grups i per evitar una nova derrota parlamentària de Pedro Sánchez.
I en temps de cultura, els que no tenen pa seran els... S'han posat 10.000 entrades a la venda per omplir el Palau de Fires de Girona en un macroconcert solidari amb el País Valencià. Serà l'1 de desembre i hi haurà 17 actuacions diferents. I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el Mundial de MotoGP de l'any que ve, que oficialment comença avui.
Sí, perquè Marc Márquez ja s'ha estrenat amb la Ducati al circuit de Barcelona-Catalunya, en l'única jornada de testos que s'han fet avui. El Damià Aguilar ens explicarà quines sensacions ha tingut el pilot de Cervera i Jorge Martín, el campió del món, ha començat a rodar amb Aprilia. Tot apunta que Rafa Nadal obrirà l'eliminatòria de la Copa Davis entre Espanya i els Països Baixos, que es disputa a Màlaga a partir de les 5. Falta encara la confirmació oficial. I Clàudia Pina torna a la selecció espanyola de futbol després de 2 anys d'absència.
Sabinguem com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs, malauradament hem d'obrir amb aquest accident mortal que hem anat comentant i a tallar de la C-13 encara a l'altura de la Guingueta d'Àneu al Pallars Sobirà per la col·lisió frontal d'un camió i un autocar cap a 3:15 del migdia en mort dels conductors dels dos vehicles implicats i del passatge que viatjava l'autocar. Hi hauria uns 4 persones ferides lleus, segons les primeres informacions. I d'altra banda, hi ha tallada ara la P7, l'autopista a la Jonquera, sentit Perpinyà, per les manifestacions que fan els agricultors francesos tallant l'autopista a l'altura del Boló, a territori francès. Més enrere, hi ha cua a la P7 de Figueres als Hostalets perquè s'està regulant la circulació.
Doncs tot això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Tomàs Molina, bon dia.
Molt bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs ambient assolellat, sol en conjunt, temperatures suaus en conjunt, sobretot a la façana litoral, però canvi de temps de cara a demà, perquè demà entrarà vent de component nord, un vent que bufarà amb força i, a més, arriba aire fred, que portarà precipitacions i neu al Pirineu, sobretot de cara a la tarda, amb una cota de neu que pot baixar fins als 1.400 metres i pot ser destacable, sobretot a la Vall d'Aran o també les zones més altes del Pallars Sobirà, al Principat d'Andorra, i pot arribar fins i tot també en algunes zones com Cerdanya i les zones més altes del Ripollès. A la resta del país hi haurà alguns ruixats de cara a demà, especialment cap a les comarques gironines, més sol a les comarques del sud, però insistim, ambient ventós, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya amb aquest vent que pot bufar més força a la Catalunya central.
Gràcies, Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Ucraïna ha atacat per primera vegada Rússia amb míssils de llarg abast fabricats als Estats Units. Washington hi va donar llum verda diumenge i Kiev ho ha fet efectiu avui, coincidint amb els 1.000 dies de la invasió russa a gran escala contra el seu país. El Ministeri de Defensa rus ho ha confirmat aquest mateix migdia, Eva Pineda.
Sí, confirma el primer atac ucraïnès amb míssils balístics nord-americans, 6 projectils, 5 dels quals els han neutralitzat i un 6è que ha impactat parcialment contra un magatzem de munició al sud de Rússia. No hi ha hagut ni morts ni ferits.
Precisament avui, quan Vladimir Putin havia fet públic un canvi en la doctrina militar de Rússia, que amplia els supòsits per poder prémer el botó nuclear. Aquesta reforma permet, per exemple, que Moscou respongui amb armes atòmiques a un atac amb armes convencionals. Quins supòsits s'haurien de complir?
El Kremlin podrà recórrer armes nuclears si l'ataca un país que no tingui armes de destrucció massiva, però sí que en tingui, en canvi, el suport d'una potència nuclear. El supòsit afecta directament Ucraïna, però també països veïns com Finlàndia, que té més de 1.000 quilòmetres de frontera amb Rússia i que forma part de l'OTAN. De fet, el text estableix que l'agressió d'un país que pertany a una aliança militar es considerarà una agressió del conjunt dels seus membres i, per tant, seran susceptibles de represàlia. Un altre supòsit perquè Rússia llenci un atac nuclear seria una ofensiva massiva amb avions de combats, míssils de creuer o hipersònics, drons o altres aparells no tripulats.
A tot això, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha intervingut avui davant del Parlament Europeu en un intent de convèncer els 27 que s'impliquin més en la guerra com han fet els Estats Units. En un discurs telemàtic des de Kiev, Zelensky els ha advertit que Putin no s'aturarà i que Corea del Nord podria multiplicar per 10 el seu desplegament d'efectius a Ucraïna. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Banderes ucraïneses avui a Brussel·les i multiplicació de missatges de compromís de la Unió Europea amb Kiev pels 1.000 dies de guerra i sessió extraordinària a l'Eurocambra per escoltar en directe per vídeo a Zelensky. Llargament ovacionat pels eurodiputats dempeus, el president ucraïnès ha advertit que el contingent nord-coreà a Rússia pot passar d'11.000 a 100.000 soldats i reclamava més ajuda d'Europa.
No ens ha d'espantar fer més coses. Putin està centrat a guanyar aquesta guerra. No pararà. Cada dia és un bon dia per pressionar Rússia més fort.
Els ministres de defensa dels 27 estan reunits avui enmig del debat sobre si seguir l'exemple dels Estats Units i permetre a Ucraïna que utilitzi armes de llarg abast dins de Rússia, sobre el qual es pronunciava el secretari general de l'OTAN, Marc Rutà.
Clarament, l'OTAN ja ha dit abans que quan els aliats lliuren armes a Ucraïna val més no posar-hi restriccions. El que veiem ara és una escalada en la guerra.
Cap soci europeu ha aixecat fins ara restriccions arran de la decisió dels Estats Units de fer-ho.
I mentrestant, Alemanya creu que el tall de dos cables de fibra òptica sota el mar Bàltic és un sabotatge. Un unia el port de Rostock, a Alemanya, amb Helsinki, a Finlàndia, i l'altre anava des de Lituània a l'illa sueca de Gotland. Berlín no acusa ningú, però creu que es tractaria d'un acte de guerra híbrida emmarcat en la invasió russa d'Ucraïna. L'incident recorda l'explosió subterrània al mateix mar Bàltic que el 2022 va destruir la canonada de l'anomenat Nord Stream, que havia de portar gas des de Rússia fins a Alemanya. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El govern alemany dona per fet que darrere dels danys que s'han detectat a diversos cables que transporten dades a través del mar Bàltic només hi pot haver un sabotatge. En concret, es tracta d'un cablejat que cobreix una distància de més de 1.000 quilòmetres entre Helsinki, la capital de Finlàndia, i Rostock, la principal ciutat alemanya a la costa del Bàltic. El cable és l'única via de transport de dades submarina entre Finlàndia i el centre d'Europa. La ruta del cable, anomenat Sea Lion One, és la mateixa que la del gasoducte Nord Stream sabotejat amb una explosió al febrer del 2022. El ministre federal de Defensa d'Alemanya, Boris Pistorius, considera que el cable malmès no es pot haver tallat per casualitat.
Ningú es creu que aquests cables s'han tallat sense voler. Tampoc em crec les versions que diuen que podrien haver estat àncores que han malmès els cables.
El sabotatge del cable de dades arriba només 4 dies després de la trucada entre el canceller alemany i el president rus, una comunicació qualificada de necessària des del govern alemany, el qual afirma que ha quedat demostrat que Putin no vol negociar res perquè no vol la pau. A diferència dels Estats Units, el govern alemany manté la posició de no cedir els míssils de creuer de llarga distància Taurus a l'exèrcit d'Ucraïna.
Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova un pla específic per erradicar les violències masclistes amb 32 mesures noves transversals, entre elles la creació de 4 serveis d'intervenció especialitzada amb atenció les 24 hores del dia i la creació d'una comissaria de la dona. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. 4 serveis nous d'intervenció especialitzada en violències masclistes que es faran realitat abans d'acabar l'any, un per cada circumscripció i que s'afegiran als 17 actuals. L'atenció i l'acompanyament seran durant les 24 hores del dia i incorporen també una finestra pels casos digitals. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
En aquests CIES, en aquests serveis d'intervenció especialitzada, per primera vegada es començarà a desplegar serveis d'atenció virtual 24 hores contra les violències d'àmbit digital.
El nou pla que busca lluitar de forma més eficaç contra les violències masclistes també preveu la creació d'una comissaria específica de la dona que permeti un seguiment de les denúncies i l'acompanyament de les víctimes. També s'ha donat llum verda perquè tots els equipaments judicials, els existents i els nous, es dissenyin posant al centre les víctimes i els seus fills i garantint circuits separats a tots ells dels seus agressors.
I ja que parlem de violències masclistes, Giselle Pelicot, la dona francesa violada per desenes d'homes després que el que era el seu marit la drogués, ha tornat a declarar davant del tribunal i s'ha encarat amb els 51 homes que seuen al banc dels acusats, entre ells la seva pròpia exparella. Pelicot calcula que durant els 10 anys que van durar els abusos organitzats pel seu marit, la van violar 200 vegades. Avinyó, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. A la recta final del judici, després que declarés l'últim dels 51 acusats, el president del tribunal ha donat la paraula a Giselle Pelicot, que ha fet un al·legat en contra de la cultura de la violació, perquè aquest judici tot va al voltant del no reconeixement de bona part dels acusats que el que van fer era violar. I en aquest sentit, Giselle ha donat un doble missatge a la societat i a ells. Ja és hora que tota la societat masclista i patriarcal obri els ulls i canviï la seva mirada sobre la violació, ha dit. I els acusats, a qui ha assenyalat amb el dit, els ha preguntat: en quin moment, quan s'entra en una habitació, Madame Pelicot, parlant d'ell en tercera persona, us va donar el seu consentiment? I per això ha deixat anar aquesta frase que queda com el titular del dia. Aquest és el procés de la covardia. I ho deia per encarar-se l'advocada de dos dels acusats que insisteix en l'argumentació que ella encara està sota el control del seu exmarit Dominic i que per això el que van fer els altres és menys greu i més disculpable. Perquè el que Giselle Pelicot espera és que tots els homes a qui es veuen imatges violant-la reconeixin que això és el que van fer.
I a tot això, avui és el Dia Internacional contra l'Abús Sexual Infantil. I per això la Fundació Vicky Bernadet ha presentat una nova campanya.
Obre, sóc jo.
Així de fàcil entra un abusador a la vida d'un menor.
Ei, sóc jo.
Perquè en més del 80% dels casos d'abús sexual infantil, l'abusador és del seu entorn familiar o de confiança.
Ara ho sentim, es posa el focus en les famílies i en la importància de parlar-ne obertament, ja que la majoria dels abusadors pertanyen a l'entorn familiar o de confiança del menor, Marriera.
El 20% de la població ha patit algun tipus d'abús sexual infantil i la gran majoria no ho explica fins que és adult. Justament per trencar aquests silencis, la campanya se centra en els entorns familiars perquè coneguin aquesta realitat i estiguin en alerta. Vicky Bernadet és la presidenta de l'entitat i víctima d'abús sexual infantil.
És una xacra social, és un problema de salut pública i per percentatge no pots tenir aquesta negació i aquesta falsa seguretat perquè aleshores desprotegeixes els teus fills. Quan tu tens aquesta falsa seguretat de que la meva família és impossible que això passi, mai detectes una cosa que no la tens ni com a possibilitat.
Justament la prevenció i la sensibilització sobre aquesta problemàtica ha permès que cada vegada arribi més gent jove demanant ajuda a l'entitat. Si abans tenien uns 45 anys de mitjana, ara arriben amb 25. La campanya s'ha presentat en una taula rodona en què també hi han intervingut víctimes que han explicat que el procés de reconèixer els fets és molt dur i més encara quan qui et fa mal és una persona propera i de confiança.
És un quart de tres de la tarda. Tornem al Palau de la Generalitat perquè el president Salvador Illa mourà fitxa en el seu viatge aquesta setmana a Brussel·les per aconseguir l'oficialitat del català a totes les institucions europees. Defensarà la seva necessitat en la reunió que mantindrà demà mateix amb la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, a la capital comunitària, Núria.
Doncs sí, el viatge del president Illa a Brussel·les, el primer a l'estranger, transcorrerà amb la defensa de l'ús del català arreu, també a les institucions europees, i és, de fet, una de les prioritats del pla específic aprovat avui per l'executiu, que té com a objectiu final la recuperació de la influència de Catalunya a Europa. Demà, després d'intervenir en català, el comitè de les regions, el cap de l'executiu, es reunirà amb Metsola per reclamar també la necessitat que el català sigui oficial a les institucions europees i que, mentrestant, es pugui parlar amb la nostra llengua al Parlament Europeu. Pel govern, el viatge té un gran relleu perquè també serveix perquè el president de la Generalitat recuperi la representació com a titular al comitè de les regions. Ho posava en valor així la portaveu Sílvia Paneque.
Que la presència del president de la Generalitat i recuperar, per tant, aquesta cadira que no s'havia ocupat, no?, doncs des de l'època del govern Montilla, és un missatge potent de que volem tenir aquesta capacitat d'influència.
A més, el català a l'habitatge és una altra de les qüestions centrals del Pla Brussel·les i també poder contribuir en les decisions pel nou Pla de Finançament Europeu d'on deriven fons cap a casa nostra.
Passant 2 minuts d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida una nova mesura de Carlos Mazón per intentar sortir de la crisi política generada per la Dana.
Catalunya migdia.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3,5 metres, gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 € més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta en les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els Set Magnífics, l'últim dels Mohicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara el televisor Samsung Neo QLED de 75 polzades per 1.399 €.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 €, finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga Trescat i els punts habituals.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. El president valencià, Carlos Mazón, tria un militar retirat per liderar la reconstrucció de la Dana. Francisco José Gan Pàmpols serà el nou vicepresident per la recuperació econòmica i social i el seu home fort de l'executiu. El Partit Popular aplaudeix el nomenament, però adverteix Mazón que la seva continuïtat depèn de com se'n surti amb la reconstrucció del País Valencià, Raül Flores.
Mazón està fent els nomenaments a comptagotes. De fet, ha trigat gairebé 5 dies a donar el nom més esperat, el del nou vicepresident per la recuperació econòmica i social del País Valencià. Serà, com deies, Francisco José Gan Pàmpols, un tinent general retirat, sense experiència política, nascut a Catalunya, a Figueres, però que havia tingut responsabilitats en els serveis d'intel·ligència de les Forces Armades i també a la reconstrucció de l'Afganistan. I aquesta experiència és on s'agafa Mazón per justificar-ne el nomenament. El nou vicepresident assegurava aquest matí a Punt que no podia negar-se a agafar el càrrec.
Pues se lo piensa el que voy a defender España de los españoles. Y en Valencia, cuando estuve destinado, me sentí un valenciano y un español más. Así que imposible que no.
A la direcció del PP celebren el nomenament. El mateix Alberto Núñez Feijóo ha deixat clar que n'estava el cas i adverteix Mazón que de l'èxit de la reconstrucció en depèn la seva continuïtat al capdavant de la Generalitat Valenciana.
La reconstrucció, la recuperació, és determinante i creo que el señor Mazón ha hecho algo que tampoco ha hecho ningún político del gobierno central, ¿no? Que es poner su futuro político en manos del éxito de la recuperación económica.
Feijóo deia a la COPE, l'altre gran canvi que podria arribar en les pròximes hores és la substituta al capdavant d'emergències de Salomé Prades, la consellera que no sabia que podia enviar alertes als mòbils la mateixa tarda de la Dana.
I mentrestant, sobre el terreny, al País Valencià, els Reis d'Espanya han tornat a visitar els municipis afectats per la Dana. La visita, però, no ha tingut res a veure amb la d'ara fa dues setmanes, quan diversos veïns els van escridassar i increpar. Aquesta vegada s'ha anunciat a última hora i els monarques anaven amb un cordó de seguretat. Xiva, Pepa Ferrer, bon dia.
Bon dia, una visita més còmoda per als monarques en la qual s'han pogut apropar els veïns i visitar també el barranc del Pollo que creua la ciutat i que és una ferida oberta i una imatge viva de la catàstrofe que aquesta ciutat ha viscut. Recordem que ací hi ha un balanç de 10 morts provisionals. En la visita, que ha estat molt guiada i amb un fort cordó policial, ens ha costat també molt als mitjans poder compsar l'ànim dels veïns, però sí que hem pogut escoltar des de lluny escrits contra el president Carlos Mazón, que els acompanyava, i els vives als Reis. Aquesta vegada el president espanyol Pedro Sánchez no ha acompanyat els monarques en la seva visita.
Doncs ja que parlem de Pedro Sánchez, la reforma fiscal ha deixat el govern espanyol al límit del col·lapse i agreuja encara més la debilitat parlamentària de Pedro Sánchez. El Ministeri d'Hisenda negocia ara, en temps de descompte, per oferir un impost a les energètiques que convenci Esquerra i Junts i confia a salvar demà passat el gran gruix de la reforma que ha provocat una batalla entre els aliats de la investidura. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Si els vetos creuats entre Junts i Esquerra, Bildu i el PNB i Sumar i Podem han portat al precipici la negociació i han deixat el PSOE atrapat en un acord de mínims que encara s'ha de votar i que se sosté en una promesa, la pròrroga de l'impost a les energètiques que Hisenda promès Esquerra, però que s'haurà d'aprovar en una altra negociació i més endavant, i per això avui Pilar Vallugera reclamava més concreció d'aquí a dijous abans de votar la resta del paquet fiscal.
Si el govern compleix tot allò que ha promès, jo crec que hi ha perspectives de que es pugui aprovar. Ha de contenir, o ha d'estar ja treballat, el gravamen perquè es mantingui, i ha de contenir banca.
El govern espanyol fa equilibris per no fer enfadar Junts i Hisenda ha sortit ràpidament a matisar que el futur impost a les energètiques no gravaria empreses com Repsol, que han fet inversions verdes i que és la línia vermella de Junts. Míriam Nogueras.
Estem satisfets perquè allò que nosaltres vam negociar, que és
en benefici de Catalunya, que es puguin generar més llocs de treball, que es deixi de tocar la butxaca dels ciutadans de Catalunya, en això ens n'hem sortit.
Ara l'interrogant és què farà Podem, que amb els seus 4 vots pot fer decaure demà passat tot el paquet fiscal, també l'impost a la banca, que de moment penja d'un fil. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, confia a convèncer a tothom.
Confiança en les negociacions. Somos perfectamente conscientes de cuál es la realidad parlamentaria. Y a partir de ahí, estamos a martes, paso a paso.
Però el líder del PP creu que Pedro Sánchez està acabat.
Estamos ante un completo colapso. Una agonía legislativa, pero también hay una agonía judicial.
Eren declaracions de Feijóo a la COPE.
Doncs CaixaBank insisteix en l'oposició a l'impost a la banca, que el seu conseller delegat va batejar com la taxa CaixaBank, perquè, com que és l'entitat més gran de l'Estat, resulta la més afectada. Sense voler entrar en els posicionaments dels partits polítics, avui Gonzalo Gortázar ha tornat a dir que és perjudicial pel sector i entorpirà que facilitin el crèdit.
No nos parece que sea justificado ni que sea un impuesto que vaya a mejorar el crecimiento, sino que más bien va a ser un impedimento, puesto que es un impuesto al crédito.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i continuem.
Catalunya migdia.
El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI. Amb Mariola Dinarès.
Nom, Toni Martínez, Pont de Molins. El seu superpoder, ser autònom i...
Potser la facilitat per matinar i llevar-me per anar a treballar.
Aquesta és la meva oficina, sí.
Tinc un tàper, l'endollo d'aquí al matxero aquest, i se m'escalfa el menjar, i jo sempre he vingut aquí al camió.
Jo una cosa que penso de fa molts anys és que tots hauríem de ser autònoms i aniríem molt més bé. Dir-te que em van operar d'una hèrnia inguinal i li vaig demanar a la cirurgiana si em podia operar a finals de juliol per fer la baixa un mes al mes d'agost. Té les seves coses bones. Si un dia en comptes de fer 5 hores en fas 6, doncs és per tu.
Tinc facilitat per la música. Tenim un grup de música tradicional catalana que toco la tarota.
Com us dieu?
A passar-ho bé.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell. Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. El Consell de Ministres modifica les condicions de la llei d'estrangeria per facilitar que almenys 900.000 migrants puguin regularitzar la seva situació els pròxims 3 anys. El nou reglament que han aprovat permetrà reduir terminis i amplia les opcions per demostrar l'arrelament. Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
Hola, bon dia.
Com justifica el govern espanyol aquesta reforma?
Doncs la ministra d'Inclusió i Migracions ha portat informes que diuen que Espanya necessita vora 300.000 treballadors cada any per sostenir l'estat del benestar i que les arques públiques perden 17.000 milions d'euros per l'economia submergida. Però el Massaif també ha defensat la necessitat d'una política migratòria que acull i integra per contrarrestar discursos xenòfobs.
El ver el impacto económico del racismo en nuestro PIB son datos, es algo demoledor. Y vamos a trabajar, no vamos a parar hasta darle la vuelta, porque consideramos que supone precisamente fortalecimiento de nuestro estado de bienestar y de nuestros valores más intrínsecos como ciudadanos de la Unión Europea.
Ha assegurat Saiz que el nou reglament d'estrangeria és rigorós i servirà per combatre el frau al mateix temps que redueix el temps d'espera, amplia la vigència dels visats i obre més camins perquè els migrants sense papers puguin regularitzar la seua situació a través de l'arrelament. Per exemple, una persona amb permís de residència podrà tenir permís de treball des del primer dia i ara el podrà renovar cada 4 anys. Els estudiants que hagin obtingut una titulació també obtindran automàticament el permís de treball. A més, s'amplien el nombre de familiars que els estrangers poden reagrupar.
La COP29, la cimera del clima de Bakú, celebra que el G20 hagi donat els senyals que se li demanaven per augmentar el finançament climàtic i confia que això desbloquejarà les negociacions. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
El primer a celebrar-ho ha estat el secretari del Clima de Nacions Unides, Simone Steele, que, com Antonio Guterres, havia demanat insistentment al G20 algun gest que ajudés a augmentar substancialment els diners que els països desenvolupats aporten per la transició energètica i l'adaptació climàtica dels que no s'ho poden pagar. A Bakú ningú es volia mullar sense que abans ho fes aquest grup de països que acumula el 85% del PIB mundial i el 80% de les emissions globals. Tot i que a la reunió de Rio de Janeiro ningú ha posat xifres, els experts en negociacions climàtiques, com Enrique Gabriel Martua, creuen que s'han donat els senyals que feien falta per desbloquejar les negociacions de finançament.
Esas señales de aceptar el impuesto a los superricos, de hablar de la reforma de la gobernanza mundial y del sistema financiero internacional, es muy importante y deja una señal para toda esa conversación que acá se resume en un nuevo objetivo de financiamiento, pero que tiene muchísimas implicancias para en qué dirección van las finanzas del mundo.
Les ONGs presents a la COP29 també consideren que el G20 ha enviat els senyals correctes pel que fa al finançament, però lamenten que no s'hagin pronunciat sobre l'abandonament progressiu dels combustibles fòssils. Subratllen que per molts diners que es mobilitzin, si no deixem de banda carbó, petroli i gas, l'escalfament del planeta continuarà augmentant.
I cop contundent contra la dissidència política a Hong Kong. 45 destacats activistes pro-democràcia han estat condemnats per subversió a penes de fins a 10 anys de presó. La sentència s'emmarca en la controvertida llei de seguretat nacional imposada pel règim xinès. La Unió Europea, els Estats Units i Taiwan ho condemnen i demanen l'alliberament dels presos polítics. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. A l'entrada del Tribunal de Hong Kong, que ha condemnat a penes d'entre 4 i 10 anys de presó a 45 polítics demòcrates per subversió, hi havia cua des d'ahir. És l'única forma de mostrar expectació que han tingut els demòcrates de donar suport als 47 processats. Dos han estat exculpats. Així és la llei de seguretat nacional dictada per Pequín el 2020 per acabar amb les protestes prodemocràtiques. És sota aquesta llei que han estat jutjats aquests líders del camp demòcrata de l'antiga colònia britànica, en concret per haver organitzat unes primàries que, segons l'acusació, els portaven a situar el millor candidat a cada circumscripció, a guanyar així més escons al Parlament local i bloquejar l'acció de govern. La pena més alta, 10 anys, per al professor de dret Benny Tai, en ser considerat el cervell de les primàries. 4 anys per a rostres icònics de la protesta com Joshua Wong. Fermesa des de Pequín. Mostres de suport des dels Estats Units, el Regne Unit, la Unió Europea i Austràlia, que el govern xinès rebutja com a ingerències en els seus afers interns.
Passa un minut de dos quarts, l'Audiència Nacional investigarà la firma d'anàlisi nord-americana Gotham City per l'informe que va fer sobre la farmacèutica catalana Grifols, que va provocar que s'enfonsés a la borsa. Ha admès a tràmit una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció per un possible delicte contra el mercat i els consumidors. El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, investigarà si el fons d'inversió nord-americà va difondre notícies falses o enganyoses per provocar la davallada de la companyia catalana a la borsa. La interlocutòria recull els missatges que va publicar Gotham el gener passat a la xarxa social, aleshores Twitter, en què aportava un informe sobre Grifols i sentenciava que les accions de la farmacèutica valien 0 euros. Avui els títols de la farmacèutica baixen al voltant d'un 6% mentre estudia una possible oferta de compra, una OPA, ara pel grup inversor canadenc Brookfield. I d'altra banda, preocupació a les centrals nuclears catalanes pels baixos preus de l'energia que les posen al límit de la rendibilitat. A la central nuclear d'Ascó, a més, tenen els dos grups aturats, un per recàrrega i l'altre per una avaria greu a l'alternador. Tarragona, Manel Sastre.
L'associació nuclear Ascó Vandellòs, gestors dels tres nuclears catalans, admet que amb els baixos preus de l'energia d'aquest any i els previstos per l'any vinent, les plantes estan al límit de la rendibilitat. Pablo Domínguez Santos, el director general, espera que la situació no afecti la continuïtat de les plantes.
Estamos en el límite de la rentabilidad, que podríamos fácilmente pues entrar en números menos deseables. Pero es un negocio, entonces el momento que nuestras propietarias vean que no es rentable mantener estas plantas en servicio, pues pueden tomar una decisión radical y decidir pues cerrarlas antes de tiempo. Yo deseo que eso no ocurra, pero es una amenaza que está ahí en el horizonte.
Ascó, a més, tenen una avaria greu a l'alternador del reactor número 2, aturat des de la setmana passada i que té centenars de treballadors abocats en la identificació del problema. Santos també ha explicat avui que ja estan dissenyant les millores dels sistemes crítics de Vandellòs 2 derivades de l'informe que va avançar Catalunya Ràdio la setmana passada per fer front a grans terratrèmols.
Passant 3 minuts de dos quarts, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Ocasió d'ús.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dijous, al matí des del Parlament Europeu.
No penso que expandim el número de llengües.
Analitzarem com s'està treballant des de Brussel·les per fer oficial l'ús del català.
Esta decisió se tiene que tomar por unanimidad.
Parlarem del Comitè de les Regions i la presència que hi té Catalunya.
Quin volem que sigui la nostra aportació a aquestes respostes que ha donat Europa?
Aquest dijous, al matí, des del cor d'Europa.
El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2 quarts, comencem la cultura amb música.
Que l'oblida la taulada vermella i la finestra amb flor.
Ja s'han venut 12.000 entrades i s'han recaptat 650.000 euros pel concert solidari Barcelona amb València, el dia 29 d'aquest mes al Palau Sant Jordi. Joan Manuel Serrat, a qui sentim, cap de cartell del concert, torna als escenaris, ha dit, perquè se sent profundament commogut per la tragèdia de la Dana al País Valencià. Barcelona, Montse Camps.
No ha transcendit com serà el concert ni si tots els artistes que hi participen actuaran junts perquè volen que sigui una sorpresa. Joan Manuel Serrat sí que ha dit que en moments així la societat tira dels artistes perquè són part del poble i que l'ajut que li cal ara a la gent ha de ser continuat. Per això continuarà treballant pels damnificats.
Jo m'he apuntat a aquest concert, però no me'n surto en cap moment de la meva col·laboració amb el que faci falta perquè aquest temps sigui el més curt possible, perquè el temps de la foscor sigui el més curt i que passi el més ràpidament possible.
Serrat actuarà al costat d'Andrea Motis, Judy Nederman, Lucía Fumero i Estopa, que van dir immediatament que sí quan la promotora de Project els va trucar per participar al concert, David Muñoz.
Això és totalment altruista, aquí no hi ha caixers, no hi ha hòsties, tot va per a gent perquè almenys senteixin una mica que estem al seu costat.
Les entrades es poden comprar a partir de 38 euros i també hi ha una fila zero amb un preu simbòlic a partir d'un euro.
Però aquest del 29 de novembre al Palau Sant Jordi no és l'únic concert solidari amb València. N'hi ha un altre aquest divendres a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. I avui s'han donat detalls del que s'oferirà a la ciutat de Girona el diumenge 1 de desembre. Serà al Palau Firal, amb una sessió al migdia per la mainada, de 12 a 2, i una altra a partir de les 4 de la tarda. S'han confirmat 17 actuacions, entre les quals la dels Ja t'ho diré, els Amics de les Arts, el valencià Borja Penalba, juntament amb Lluís Llach.
Imagineu la gent per la ciutat.
I arriba al Teatre Goya de Barcelona el musical El fil invisible, basat en el llibre Supervendes de Míriam Tirado, autora especialitzada en la criança. Es tracta d'una història que parla sobre els vincles que ens uneixen amb qui més estimem. Barcelona, Montse Pujol.
El fil invisible explica la història d'una nena que descobreix un secret amagat al seu melic, l'existència d'un fil invisible que la connecta amb les persones que estima més enllà del temps i de l'espai. Dani Anglès, que és responsable de la dramatúrgica i les lletres del muntatge, ha explicat que volien que l'essència del llibre arribés als espectadors a través de les emocions.
Aprofundir una miqueta més en tots els nens, en diferents coses que els hi passen, en diferents emocions, i transformar aquestes històries en sensacions, en emoció. Jo crec que la màgia dels musicals, el poder dels musicals està en la música, és el fet diferencial. I la música no l'escoltem des del cervell, com les paraules. La música l'escoltem des de l'ànima.
El muntatge destinat a nens i nenes a partir de 3 anys conté 10 cançons amb diferents estils i s'estarà aquí al Goya fins al 12 de gener.
La La Veronal i Cabo San Roque, dues de les companyies catalanes més internacionals, estrenen les seves últimes creacions al Temporada Alta. Són dos dels plats forts del Festival d'Arts Escèniques de Girona. Barcelona, Marta Vives.
A tot entens, el demà és la pregunta. La Veronal fa una revisió de la dansa de la mort. Una fantasmagoria trista, un ritual de la vida dins d'un món que s'està enfonsant. Per Marcos Morau, el muntatge, que es divideix en una instal·lació, un vídeo i una performance, és una reflexió sobre la mort, interpretada per Lorena Nogal, quan aquesta ens mira cara a cara.
Significa la mort igual per a algú que ho té tot, en una societat que ho tenim tot, o per a algú que no té res i ho ha perdut tot, la mort és el mateix? Quin valor hi donem a la mort? Quin valor hi donem a la vida? No? L'espectacle es diu La dansa de la mort, demà és la pregunta. No? Demà és la pregunta perquè demà deixa de ser una resposta. Jo no esperem res del demà. És perillós, perquè això fa que ningú faci res.
El muntatge s'estrenarà aquest cap de setmana a Girona i a partir del desembre farà temporada lliure. I d'altra banda, Cabo San Roque torna al Temporada Alta, aquest cop amb una obra de teatre inspirada en Calderón de la Barca. Escoltem Laia Torrents.
Qüestionar el paper de l'espectador, com fiquem el seu cos dins d'un espai d'exhibició, com es mou, com es relaciona.
Es titula El castor que plorava i compta amb les interpretacions de David Climent i Mònica López. I s'instal·larà al Saló de Descans al Teatre Municipal de Girona des d'aquest divendres fins l'1 de desembre.
I una cosa més abans dels esports. Una gran balena tova inspirada en Moby Dick o quatre escultures enormes de color corall que semblen dents o pinces d'excavadora. La seva última creació. Aquestes són algunes de les suggerents peces que l'artista madrilenya Teresa Solar Abud presentarà al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, a partir de dijous, Montse Mas.
Sí, l'exposició titulada Somni màquina d'ocell repassa els 15 anys de trajectòria d'una de les joves artistes espanyoles amb més projecció internacional del moment, sobretot per les seves escultures de gran format. La selecció de 80 peces convida el públic a activar la imaginació i a mirar amb les mans, explica Solar a Catalunya Ràdio.
Presentamos un montón de esculturas que tienes muchas ganas de tocar, no hay como una cosa tácil, no vengáis a tocar, oyentes. Son trabajos como cercanos, ¿no? Tienen algo de cercanía con el espectador, de una experiencia plástica que yo creo que también es a lo que se puede venir a un museo, ¿no? Por supuesto, a disfrutar.
La mostra que es pot visitar al MACBA fins al març és la segona part i la més extensa d'un tríptic que va començar al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid i que acabarà a la Fundació Sandreto de Turí.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per Marc Márquez.
Que ha donat el tret de sortida al pròxim Mundial de MotoGP. Ara en parlem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El món del motociclisme estava avui i està pendent del debut de Marc Márquez com a pilot oficial Ducati al circuit de Barcelona-Catalunya. La fi de festa del Mundial de MotoGP sempre es completa dos dies després amb el primer test oficial, amb el nou material, i avui Marc Márquez s'ha vestit tot de vermell per a l'ocasió de Damià Aguilar.
3.800 persones amb dades d'aquest migdia han passat pel circuit pel reclam de Marc Márquez. Un miler han esperat a la tribuna principal des de primera hora del matí, just al davant del garatge oficial Ducati, la sortida del tro de Cervera que s'ha produït a un quart de 12, i de rigorós vermell, certament, moto i pilot, en contraposició al blanc que ha triat el seu nou company Pecco Bagnaia. L'arribada de Márquez a la fàbrica més important del moment, que ve de fer el seu millor any històric a MotoGP, suposa la unió de les dues forces de la naturalesa d'aquest esport, Ducati i Marc Márquez. El de Cervera ha tingut un any per convèncer-se que torna a ser el que era, i ara sobre el paper la pista està oberta per tornar a optar a ser campió.
I tot just és el primer dia, però com hem d'interpretar la classificació que ha sortit al test d'avui, Damià?
Doncs té moltes interpretacions. El que està clar és que mesurar Bagnaia i Márquez ja té el seu punt de realitat. Ara mateix Pecco Bagnaia és tercer i Marc Márquez és setè. La diferència a favor de l'italià són 3 dècimes, i és que l'experiència és 1 grau i la de Marc Márquez és 1 any a la marca per 6 del seu company. A més, el serviria d'aprendre a compenetrar-se amb el seu nou enginyer de pista, que ens haurem d'aprendre el nom, Marco Rigamonti. Aquesta pretemporada té importància, ja que els motors 2025 seran també exactes els que s'hauran de fer servir el 2026 perquè hi haurà congelació per reglament. Un cop els pilots acabin aquest test, per cert, marxaran de vacances i no tornaran a agafar les MotoGP fins al 5 de febrer a Malàisia. Avui, centrats en avui, altres punts d'interès, doncs el debut de Jorge Martín amb l'Aprilia, que ja sap què és caure amb l'Aprilia. El debut de Maverick Viñales amb la KTM, és que tenim 5 pilots catalans en aquest test, els 4 titulars i el nou provador d'Honda, que és Aleix Espargaró. Ara mateix el més ràpid és Àlex Márquez, que ha pogut provar una moto nova per ell, la Ducati 2024, i ha fet un temps que està molt a prop de la pole position que va fer Pecco Bagnaia dissabte passat. Aquesta pista estarà oberta fins a les 5 de la tarda.
I a Màlaga comença la fase final de la Copa Davis, que posarà punt final a la trajectòria de Rafa Nadal, i la gran incògnita ara mateix és saber si Nadal jugarà la primera eliminatòria, Pau Mora.
Tot apunta que Nadal obrirà els quarts de final contra els Països Baixos, però falta confirmació oficial. El seu rival seria Boutique Fan de Chance Group, top 80 al rànquing ATP. El comiat del Balear serà el gran atractiu d'aquesta Copa Davis. Rafa Nadal tancarà una trajectòria amb xifres a l'abast de molt pocs en tota la història del tennis. Estem parlant de més de 1.200 victòries i 110 títols, entre els que trobem 22 Grand Slams, 2 ors olímpics i precisament 5 Copes Davis. Malgrat la magnitud de la retirada, Nadal no vol que es distregui del seu objetivo principal.
La despedida va a ser, con lo cual no hace falta comparar. Evidentemente, para mí una cosa no está peleada con la otra y es evidente que estamos aquí para competir, con lo cual todo lo demás lo que no nos tiene que hacer es distraer de lo que hemos venido, ¿no? Que es intentar dar nuestro máximo para conseguir el mejor resultado posible.
La resta de l'equip el formen Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Roberto Bautista i el barceloní Marcel Granollers, especialista en dobles. Recordem el format de la Davis. Cada eliminatòria consta de 2 partits individuals i, en cas d'empat, un partit de dobles que defineix qui avança a la següent ronda. Si s'arriba a aquest escenari, no es descarta que Nadal també participi en el tercer partit. Avui, a partir de les 5, Rafa Nadal podria jugar els últims sets de la seva trajectòria.
I tot just quan es compleix un any de l'arribada del Barça de Marc Vivés com a director esportiu del femení, Vivés ha passat i passarà a balanç d'aquest primer any del club al Tot Costa amb una interessant i extensa entrevista. Ruth Vilà.
Un any en què Vivés ha hagut de negociar les renovacions d'Alexia i Aitana. Per tant, avui sabrem la versió interna de com de prop van estar les dues líders de l'equip de marxar del Barça aquest estiu. Vivés també ha hagut d'assumir el canvi a la banqueta amb la marxa de Giraldez i l'elecció de Pere Romeu com a nou entrenador, o l'arribada de reforços de màxim nivell europeu com Payor i Pina. Pel que fa a l'actualitat, en aquesta entrevista que hem fet aquest migdia, Vivés assegura al Tot Costa que la diferència entre l'actual Barça i el Madrid és la que reflecteix el marcador de l'últim clàssic, un contundent 4-0. I apunta una de les claus del fet que l'equip torni a optar els 4 títols que disputa.
Perquè aquestes jugadores és que són unes monstres. Jo és el que més admiro d'elles. O sigui, és com això, no? El Madrid s'ha reforçat. El Madrid... Vinga, doncs més. Vale? Doncs més.
Gasolina.
Clar, i això és el, aquest esperit que fa que aquest equip no fluixi o no baixi el ritme. Per què? Perquè tenen un instint o una capacitat de més i més i més.
I una d'aquestes jugadores és Clàudia Pina, que, a més del seu estat de gràcia, Ruth, ha tornat a la selecció espanyola.
Pina, que torna a una convocatòria de la selecció espanyola després de 2 anys d'absència. La davantera va formar part del grup de futbolistes que va plantar-se davant la Federació Espanyola per demanar millores i condicions professionals per a les jugadores abans del Mundial de 2023 i que va quedar fora de l'equip que va disputar aquesta Copa del Món. A la convocatòria forçada de València, la Federació Espanyola va obligar Pina a presentar-se a la convocatòria de la selecció sub-21 per quedar finalment alliberada. Ara, amb el retorn de Pina amb Espanya, el Barça només queda Mapi León per tornar al combinat estatal. Sentim Montse, també seleccionadora espanyola.
Clàudia Pina és una futbolista que habla con nosotros antes de los Juegos Olímpicos y es una jugadora que está disponible para la selección en lo que la selección necesite. A partir de ahí está disponible y todo lo de anterior, todo lo que ha pasado anteriormente, todas las futbolistas que quieran venir y nosotros valoremos para poder venir, vendrán y contador a cero.
En Pina, fins a 9 catalanes estan convocades per disputar amb la selecció espanyola els partits amistosos de Corea del 29 de novembre i de França del 3 de desembre. Són partits de preparació per a l'Eurocopa de l'estiu que ve. També entren a la convocatòria les jugadores del Llevant Badalona, Maca Portales, i la catalana Berta Pujades. I destaca les baixes d'Irene Paredes de Jenny Hermoso i de la portera del Madrid, Missa. Doncs l'aturada de seleccions femenines, que començarà d'aquí uns dies, i la masculina, que s'acaba. Els blaugranes de la selecció espanyola ja han tornat a Barcelona després de jugar i a Tenerife el segon partit, amb dos noms que han destacat. Un és el de Marc Casador, que debutava, i l'altre és Pedri, Ramon Salmurri.
Pedri era, sens dubte, el gran focus d'atracció del partit, ovacionat constantment pel públic que omplia l'Eliodoro Rodríguez López de Tenerife. Però la nit no va poder ser rodona. Pedri va estar a un grandíssim nivell, fi refinat en el Pedri de les seves millors versions. Ara bé, va disposar d'un penal, Morata li va cedir, que va errar. El porter suís li va aturar i a partir d'aquí el gest de Pedri es va torçar una mica. Va jugar 75 minuts sense ensurts, tot i una petita topada que va patir, que va quedar en no res, i es va endur l'ovació. Al final del partit s'abraçava a Luis de la Fuente, li parlava de la Fuente a cau d'orella per mirar d'animar una mica un futbolista, que és veritat que va tenir un dia gran, però va sortir amb un puntet de decepció per no haver pogut aconseguir aquest gol.
Estábamos hoy deseando que Pedri, por el día tan especial que era, tuviera esa oportunidad. Entonces, no pasa nada. Él sabe que aquí se perdonan todos los errores, se juega con tranquilidad, con confianza, con seguridad, porque de aquí nos equivocamos todos y no ha sido ningún error. Ha sido tomar la decisión de tirarlo y el portero ha estado acertado. Pero el partido que ha hecho Pedri ha sido fantástico. I lo celebramos, además.
I l'altre nom propi és el de Marc Casador, que, com Pau Cubarsí, va jugar al partit sencer. A un nivell altíssim, Casador, en el seu primer partit com a futbolista titular de la selecció espanyola, tot just en el seu segon partit oficial com a jugador internacional, va exhibir el que és confiança, seguretat, agressivitat, intensitat en els duels, i va semblar que portés tota la vida jugant amb els seus nous companys.
Pongamos en contexto la realidad de su situación. Un jugador que lleva partido y medio y juega como un veterano. Una confianza, una seguridad, transmite fútbol, transmite control de la situación. Yo no me dejo de asombrar cada vez que le veo y cómo se comporta con 20, 21 años.
I a tot això, menció també per Òscar Mingueza, que finalment, després de 6 convocatòries, va aconseguir debutar com a futbolista internacional en un partit intranscendent que Espanya va treure endavant 3-2 amb gol també del futbolista del Girona, Brian Hill.
Doncs precisament el Girona, que encara no té tots els internacionals a casa, de fet, Eduard Solà ha tancat l'aturada al Girona amb la mala notícia de la lesió de Yangel Herrera, que ja se sap que es perdrà uns quants partits.
El Girona ha tancat l'aturada pels partits de seleccions internacionals amb un lesionat i amb els altres dos jugadors que han marcat un gol. La notícia negativa, la lesió de Yangel Herrera, que segons va fer pública i obeix pel club, té una lesió al septe lateral del solidret, i tot i que el comunicat no especifica el temps de baixa, no serà inferior al mes. I tenint en compte els precedents de Yangel, amb les lesions musculars és probable que es perdi tots els partits que li queden aquest any 2024. És la mateixa lesió que Yangel es va fer al febrer del 2023. Mentrestant, els altres dos internacionals, Miovski en Macedònia i Brian Hill amb Espanya, han marcat. L'últim Hill, ahir a Tenerife contra Suïssa, el davanter del Girona, va jugar l'última mitja hora, va fer el segon gol de l'equip espanyol i es va convertir en el primer jugador de la història que marca amb la selecció espanyola mentre és jugador del Girona. Es preveu que tant Miovski com Brian Hill s'incorporin demà als entrenaments per preparar el partit de dissabte contra l'Espanyol. Ja s'entrenen Ivan Martín, Sigankov, Solís Esprilla i Frantes.
Encara en futbol, el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu ha derivat en polèmica política a Barcelona. Els clubs i l'Ajuntament discrepen sobre qui és el responsable de mantenir en bon estat els elements dels estadis municipals. Montse Raya.
Tot això després de la caiguda de la tanca al Nou Sardenya diumenge passat, que va provocar lesions lleus a aficionats i periodistes. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, assegura en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que el manteniment de la tanca era responsabilitat de l'Europa.
Això és gestió molt ordinària de manteniment, que és el propi club, doncs, que està al dia a dia i que hi viu i treballa en la instal·lació, no? La gestió més del dia a dia, la gestió ordinària, doncs, li pertoca al gestor, que en aquest cas és el propi club.
Des de l'Europa, sorpresa davant aquestes paraules, i després que ahir l'Ajuntament inspeccionés el camp i les dues parts s'emplacessin a treballar conjuntament. El president de l'Europa és Héctor Ibar i creu que l'Ajuntament no pot expulsar les responsabilitats.
En aquesta tanca, si han fet tantes inversions de manteniment i si ha fet un un manteniment tan extensiu com us pugueu imaginar. Espero que l'Ajuntament estigui al costat nostre per tal de resoldre aquesta qüestió i no només per donar-lo les culpes d'una cosa que és molt senzill culpar-nos quan realment la responsabilitat crec que és de qui és titular de l'estadi.
Al Sant Andreu, el director general David Mordillo demana diferenciar entre les tasques de manteniment i els treballs estructurals que han de dependre de l'Ajuntament. Recordem que el partit de la segona federació entre l'Europa i el Sant Andreu va quedar suspès al minut 50 amb un 3-5 favorable als quadribarrats. Cal veure quan es poden jugar els 40 minuts que queden de partit.
Pausa, i quan tornem?
Segons m'han informat, estarà la piscina a rebentar.
Parlarem de l'ambient més calent que es trobarà al Sabadell a la piscina de l'Olympiacos.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta en les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Torna Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot. El 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Anambol, el Granollers afronta avui un partit clau a la Lliga Europa per mantenir les opcions de passar a la fase principal de la competició. Reben el Górnik polonès, Montse, que és el cué del grup que encara no ha puntuat.
Els vallesans són segons de la classificació amb 4 punts i si superen l'equip polonès encaminaran l'accés a la següent fase. Al Granollers li cal també que el Montpellier francès guanyi el Silkeborg. Des del club vallesà tenen clar que és el partit més important que afronta l'equip en el que porten de temporada. Sentim l'entrenador al Granollers, Antonio Rama.
Serà un partit clau. A dia d'avui el més important que pot marcar el futur de l'equip a Europa. No? O sigui, és veritat que no és 100% definitiu perquè a l'altre partit del grup encara podrien passar coses que fessin que no ho fos, però per nosaltres està marcat com a clau.
El Górnik Zabrze ja no té opcions de classificació per a la següent fase de la Lliga Europa. Amb tot, a l'anada els polonesos van plantejar problemes al Granollers, que va guanyar 32-36. El partit Granollers-Górnik Zabrze és a 6:45 de la tarda i es pot veure per Esport 3.
I ho sentíem abans de la pausa. El Sabadell afronta avui un partit difícil a la Champions masculina de waterpolo, en les sempre complicades piscines gregues. A la jornada d'avui també juga l'Atlètic Barceloneta. Dos equips, David Ubac, en situacions diferents.
Mentre que el conjunt mariner afronta el seu partit d'aquest vespre contra el Jadran Montenegrí, amb la classificació ja a la butxaca per a la següent ronda i en té prou d'empatar per garantir-se el primer lloc de grup, el Sabadell gairebé està contra les cordes. I és que una derrota a la complicadíssima piscina de l'Olympiacos grec pot deixar els vallesans eliminats de la màxima competició europea en funció del que passi en l'altre partit del grup aquest vespre mateix, el Savona Primorac Kotor. Si el Sabadell puntua, es mantindrà en vida. I si aconsegueix guanyar, passarà aleshores a dependre de si mateix per avançar en l'última jornada a la segona fase. Quim Colet, l'entrenador del Sabadell, té clara la magnitud del repte.
Jo sempre he dit abans de començar la competició que és un dels aspirants a guanyar la Champions aquest any, junt amb el Ferencváros i Barceloneta, en la qual és un partit, diguéssim, de màxim nivell i esperem fer un gran partit, ser competitius i a veure si això realment ens dona per poder guanyar el partit, que és el nostre objectiu.
L'Olympiacos Sabadell a partir d'un quart de set de la tarda i a les 8, Atlètic Barceloneta, Jadran Hercegnovi.
I tornem a parlar de futbol. Primer, per dir que el Girona acaba de fer oficial que Ivan Martín el renoven fins al 2028. I després, perquè una història que hem de parlar del Nàstic, que recordareu tota la polèmica que es va viure a Tarragona al playoff d'ascens a segona ref, a la final que va jugar el Nàstic contra el Màlaga, que encara continua pendent de resolució, però les sancions als jugadors sí que s'han complert. Diumenge passat va poder jugar David Concha, el jugador que va rebre una sanció de 12 partits, Carles Vila.
Han estat gairebé 6 mesos sense poder jugar, entrenant cada setmana, sabent que sempre quedaria fora de les convocatòries. El jugador càntabre va rebre la sanció més dura en aquell partit. El jutge únic va decidir fer cas, l'àrbitre del partit, Eder Mallo, i el va sancionar amb 6 partits per cridar i gesticular protestant, 4 més per manifestar una actitud violenta a un dels assistents i 2 partits més per no anar cap al vestidor quan l'àrbitre ho va ordenar. El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, 6 mesos després, ha lloat l'actitud de David Concha durant tot aquest temps d'espera.
És un jugador que l'any passat ens va donar molt bon rendiment, ha entrenat molt, ho vaig dir, no és que hagis fitxat un jugador a última hora, no és que hagi estat lesionat, és que ell estava entrenant, l'únic que no podia era competir. Com hem dit, ara a poc ha d'agafar ritme competitiu de partit, que sempre té aquest plus de nerviosisme o de tensió que als entrenaments no es dona.
Diumenge, David Concha va ser un dels millors del Nàstic en el partit contra l'Andorra. Per cert, el club grana continua pendent de la resolució del cas arran de la denúncia que va presentar davant la justícia ordinària.
I aquest vespre el Barça de futbol sala visita la pista del Valdepeñas, Pau Ros.
Els blaugranes volen mantenir la bona dinàmica de les últimes jornades per redreçar el mal inici de temporada. Al davant es trobaran un Valdepeñas que ha perdut 5 dels 6 partits de Lliga i que estrena entrenador després de la destitució de David Ramos. Tot i això, el jugador del Barça, Eric Martel, diu que no se'n refia de la ratxa dels de Ciutat Real i que està content de tornar a la que va ser la seva casa, el partit. Es podrà veure per Esport 3.
A partir de les 9 de la nit, deixem aquí la informació esportiva. Seguim aquí al Catalunya a migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.